Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. Les tietes de la caravana, el veritable think tank de la ràdio catalana.
Vinga, va, 8 minuts que passen de les 5 de la tarda, comença l'hora més tiatera de la ràdio catalana i això només vol dir una cosa. Laura Rabanal, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Bé.
Esplèndida, com sempre.
Oh, jo sí, sempre esplèndida.
Més que han pujat les temperatures, i a sol.
Sí.
Fa dia de platja avui, quasi bé.
Bueno, jo, tant com anar a la platja, amb traje de bany, no. Però, bueno,
ja
mira,
anirem.
Ja he vingut sense jaqueta.
Ja hi anirem, aquest any.
Hi aniràs tu, perquè jo estic molt flacutxa. Com per anar-hi.
Ella.
La cutxa de cars, eh?
Carme Pasqual, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Xato.
Com estàs tu?
Bé, si no fos per les cames, bé.
Veus?
Jo és que aquests canvis de temps que avui fa bon dia...
Es nota demà, això, eh?
Em noto.
Clar.
Ho notem tots.
Clar. Avui ens falta una
la
tieta,
Consol.
La Consol,
sí,
Rovira.
Una forta abraçada.
Ah, exacte.
Si ens escolta.
Li enviem tot el carinyo i tot l'amor del món i que tornarà la setmana que ve segur amb nosaltres.
Sí que està bé, sí.
Ah, i si és que en aquest programa no paren de passar coses, de fet, com la que passarà ara mateix, perquè avui als estudis de Ràdio Estel ens acompanya un dels actors més reconeguts de casa nostra, nascut a Felanitx, a Mallorca. El nostre convidat d'avui ja fa molts anys que treballa en el món de la interpretació. De fet, l'hem pogut veure dalt de l'escenari en obres com Faust 3.0, L'enemic del poble, Èdip, entre moltíssimes d'altres. En televisió també l'hem pogut gaudir protagonitzant sèries com Terra d'Escudella, La Riera, Com si fos ahir, Hospital Central, Cuéntame cómo pasó, o Vent del Pla. O Vent del Pla, entre una altra llarga llista. I, a més, també l'hem pogut veure a la gran pantalla protagonitzant llargmetratges com El Espejo, Pàtria, De Ley a Ley, Iris, La dona de gel... Estem parlant d'ell, de l'actor mallorquí Miquel Gelabert. Miquel Gelabert, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Yesterday all my troubles seem so far away.
Now it looks as though they're here to stay. Miquel, ens has triat aquesta cançó per començar avui aquesta xerrada. Per què, Yesterday?
Jo estava agafant... Botano, havia anat a la benzinera una ampolla de botano i m'ha trucat el representant i m'ha dit, escolta'm, és que tal i això dos coses i tal i m'ha demanat datos d'aquests que tens sobre aquí i diu, i després has de triar una cançó i me'n venien com moltes a sobre i
és difícil sempre i
passa que fa 3 dies vaig sentir Yesterday, Yesterday. Després una estona més tard quan ja havia penjat dic, també li hagués pogut dir un elefant de ser balancera
per exemple. Miquel, demostrat està, ara ho dèiem, no has parat de treballar mai. Explica'ns una miqueta, en quin moment te n'adones, Miquel, que la teva vida es dedicarà a la interpretació o que vols dedicar-te a la interpretació?
Jo... ara els hi explicava amb elles i fora d'això. I semblava que com que si la meva família vingués molt d'artistes i tot això. La meva família, a part del meu germà, que es va dedicar a pintar, no hi ha hagut més artistes. Hi havia carlistes, però artistes no. I aleshores, bé, també m'agrada dir que van fer i van tirar el motllo, i no sé d'on vaig treure jo el perquè, però m'agrada fer riure la gent.
Sí?
Sí. Bé, jo tinc un escrit, que això és una mica apòcrif o és fals, però jo quan era petit vaig anar a casa de Carles Monges. Carles Monges de la Caritat. Quan tenia 3 anys, no sé què. I aleshores hi havia els nens i les nenes. I aleshores, quan feies una malifeta, d'això, els nens ens castigaven, ens posaven unes trenes, unes tronyelles, que diuen el mallorquí, i ens feien visitar
a les nenes.
El pavelló de les nenes. Ha, 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 ha. I bé, jo suposo que això és mentida i és fals, no?, que quan jo anava, passaves un apuro. Però després allò que m'has recordat, que vestir-se i transformar-se per fer riure la gent, doncs això està bé. No? I...
Ara em deies, m'hi dedico perquè jo vull fer riure la gent. T'ho dic des de tot el carinyo que tinc a tota la feinada que has fet durant tots aquests anys, Miquel, però és veritat que quan m'han dit que venies... i segur que molta gent et té al cap, si et recordem a Vent del Pla, si et recordem algunes obres de teatre que has fet, o amb altres sèries o pel·lícules, ets una mica el català grunyon.
Clar, però és no? Que com més grunyon, més la gent que em deia...
Tu tens aquesta sensació, no? Que sempre et toca una mica el grunyon, l'enfadat.
El rondinaire.
El rondinaire.
No sempre. A mi em toquen bones persones i assassins i individus molt dolents. Jo els distingeixo els papers que he fet amb els que... amb els personatges que he fet entre els que aniria a fer una copa amb ells i els que no aniria a fer una copa amb ells. No perquè siguin més bons o més dolents, podrien ser uns autèntics cabrons que potser també aniria. Però hi ha personatges que no m'interessarien, que no m'interessen. No sé ni per què me'l van fer fer ni...
Què t'agrada més, el bo o el dolent?
Els dos m'agraden.
Depèn, no?, de
sí,
com
depèn.
Sigui.
No, només que si veus que té una malícia que, en fonament, doncs...
T'agrada ser dolent.
No, està molt bé, també, ser dolent.
És que jo crec que la veu ja li... ja te'n
sí,
porta.
Sí, suposo que una cosa...
Perquè tens una veu molt
sí,
maca.
Barra, sí.
Una cosa porta l'altra, vull dir, que el transformo i de cop i volta.
Veus?
Oi, you are the darker.
Ah, sí, me'n recordo.
Miquel, ara ho dèiem, tu vens de fer la nit. Amb quants anys vens cap a Barcelona?
És el que t'estava explicant, no? Quan tu m'has fet la pregunta que m'has fet, que només me n'has fet una. Jo, a part de que m'agradava fer riure la gent, jo tenia com molt clar, sense saber per què, perquè sempre disfrutava molt de les sobretaules i fer coses així, i tenia molt clar que hi havia dues coses que m'agradaven. Una era fer teatre i l'altra era viatjar. Dic, com si estic a Mallorca, hauré de viatjar, perquè si no, aquí no farem temporada. En aquell temps no existia res, no hi havia res a fer per allà. I sí, realment tot el que he viatjat, meu pare flipava. Deia. Cada vegada que em presentava em deia, aquí era el meu fill. Ha estat... a 22 països! Clar, el meu pare... Que...
I era cert que havies estat a 22 països?
Bueno, sí, no sé.
Més o menys.
No sé si en aquell temps, sí. Els devia haver comptat, no? El meu pare no deia mentides. He viatjat molt, he viatjat prou. I, a més, he viatjat treballant, que això ja és impagable.
El colmo.
Perquè quan... Si vas de turista és una cosa. Però si vas treballant i entres en contacte amb gent del lloc, descobreixes i t'ensenyen coses que no t'ensenyarien si fossis un turista. Aleshores accedeixes al més profund de la societat o de la ciutat que vas a viure, a veure.
Recordes el primer paper, el primer personatge que vas fer?
El primer personatge, diríem, professional. La primera cosa professional que jo vaig fer... va ser el non plus plus dels comedians en el Teatre Fortuny, que potser hi havia 7 o 8 persones. Teatre Fortuny de Reus. Hi havia 7 o 8 persones. Va ser com... eren 8 escena, no? I recordo, és que jo... Clar, és que encara no hi havia ni circuits muntats. I aleshores els comedians van ser els que van començar a fer això. I jo vaig anar per allà... No hi vaig estar gaire temps en comedians, però sí, va ser el primer paper, la primera cosa professional de la qual vaig cobrar alguna coseta, va ser això.
Parlant de cobrar alguna coseta, ara mateix, Miquel, com veus la situació dels actors, de les actrius a casa nostra?
Jo ara estic com una mica desvinculat, jo en principi ja estic jubilat. Jo el que recordo és que... això que diuen ara de si han pujat l'IVA, si no l'han pujat, si tal i qual, els sous són 3 vegades o 4 més petits que fa 15 anys.
3 o 4 vegades més petits?
3 o 4 vegades més petits. Les condicions són... Hi va haver una època daurada que estava muntada per les entitats i les institucions, però el que passa que, com que hi ha molta producció i moltes ajudes a l'activitat, doncs ara és possible que tres individus, dos actors o dos actrius, s'ajuntin, facin un espectacle collonut i donin tres voltes al món. Això ara és possible, abans no.
Clar, perquè ara preguntava pels actors, però si pregunto pel món del teatre, com està el teatre, de quina salut gaudeix el teatre? He dit Gaudí i crec que m'he tirat a la piscina.
Jo conec molta gent, molts amics, que hi treballen, i treballen bé, i treballen a gust, i segueixen treballant, però això és perquè els agrada. És a dir, les condicions, bé, si treballes molt, doncs n'hi ha que es fan d'or, n'hi ha que no es fan d'or, i n'hi ha que molts que han quedat pel camí.
Sí, tenim avui a Miquel Gelabert a l'estudi de Ràdio Estel. Hem de parlar, Miquel, d'una sèrie que es va fer mítica a casa nostra i que es va dir ben del pla, una sèrie on et vas posar la pell d'en Jaume Estelric i que va formar part de la vida, com dèiem, durant més de 5 anys de ben del pla. Com recordes tota aquella època?
Bé, daurada.
Sí?
Sí, perquè fèiem gravàvem 5 temporades i gravàvem 3 mesos, 4 mesos cada temporada, el qual ja volia dir una feina. A més, jo recordo que a mi em deien el 18 de... Quin dia estem avui? 14 o 15, no?
14.
14, sí.
Doncs el dia 28 graves i graves aquesta seqüència, aquesta i aquesta, o aquestes dues, o... Més endavant, aquestes certeses no me les han donat mai. M'han canviat la seqüència, et canvien la separat, fan una separata nova, en fi... No.
I tornem un personatge bo, però amb mala llet, eh?
Sí, bé, jo...
Però al mateix temps era entranyable.
Sí, hi havia gent que em deia, diu, hòstia, a casa, ens fotem un fort de riure. Com tu, quan surts tu, ens fotem un fort de riure. Hòstia, que t'enfades, tio. Me cago un satanàs.
Sí,
els hi veia la cara. I a més, a mi em feia molta gràcia que la gent em tractava... La veritat és que m'hi semblo bastant. Sí. Però em tractava com el personatge. Venien i em fotien un cop, o si no és que no... Pum, a l'hombre! Collons, tio, estàs! Vull bé...
Això encara passa? Et vas pel carrer i encara la gent et recorda per vent del pla?
Sí, sí.
Molesta?
No em molesta mai de res. I m'agrada. A vegades la gent et coneix però no sap de què. Saps?
Bona aquesta, també.
I amb els anys he fet... He desenrotllat d'una d'això i dic... Vaig amb algú... És que em sones i dic... De què ens coneixem? I dic... No ho sé, deu ser de la presó.
Ai, no, per favor! No et diuen... La teva veu em recorda...
I clar, n'hi ha que es queden...
Sí, que ets una mica com en Jaume.
Però tiesos, eh? N'hi ha que es... Esclaten a riure, però n'hi ha que es queden... Com a dir, hòstia...
És que vas començar amb aquest paper, jo el recordo, vull dir, una mica així com ets ara, però va acabar sent un paper molt entranyable.
És el que et deia.
Sí, jo crec que... no m'ho han dit mai, no, però jo crec que, en principi, la idea era tenir-me allà 5 o 6 mesos, diríem una temporada, una cosa així. Jo pensava que em matarien...
Em matarien
aviat.
No, es van esperar.
Espera, que tenim a Núria Ros aquí a l'estudi.
Home, es van esperar. Em van matar el darrer dia.
Sí. Jo vaig plorar molt, perquè, la teva mort.
Va haver fins i tot gent que va fer subscripcions perquè no matessin en Jaume.
És aquí la fan número 1 de ben del pla.
Sí.
Núria Ros. Miquel, parlem d'altres...
Era un temps que tothom es volia tirar la meva dona, eh?
Sí, clar. Sí.
Les Betlana. Amb les Betlana.
Tu diràs. Exacte. Tu diràs.
Em trobava parelles, matrimonis, que... ens agrada molt veure'l, ho passem molt bé. I això, la senyora.
La senyora,
no?
La senyora.
I el senyor es quedava com més enrere, allà, dient sí. I després, quan... Després, podem fer una foto? Sí, vinga, va, fem una foto. I després, bé, moltes gràcies. I ja marxaven. I quan ja estaven una mica lluny, el senyor girava i deia... records a l'Esbetlana.
Deia, si parlem de projectes amb en Miquel Gelabert, un dels teus últims treballs, Miquel, ha estat interpretant Josep a la sèrie Pep d'IV3, la sèrie més vista d'IV3, amb més de 400.000 espectadors, i recuperem aquest fragment, va.
Un pare de sortir una estoneta.
Per què t'he passat res?
He d'arreglar una cosa de ser noces.
Quines noces?
Mon pare, avui te cases amb la Clara.
Mateix, avui? No, avui tinc mal d'esquena.
Descansa una mica, vida.
No vull descansar.
Va, fem cas.
A on és en Pep?
Ara vendrà. I jo t'ho aniré tot d'una.
Un personatge, Miquel, també una mica dur, d'interpretar. Personatge amb Alzheimer.
Tenia l'avantatge de que si m'oblidava podia colar-ho com una cosa del personatge. Bé, jo normalment sempre me recomponc les coses que he de dir. A vegades els guionistes escriuen, però escriuen molt, molt ràpid i repeteixen coses. I jo sempre he fet... No sé, no és que ho hagi exigit, però ho he anat fent i no m'han dit no ho pots fer, això. I aleshores, també per tocar les emocions i per anar i per no repetir-me i per saber quan m'he de perdre o quan m'he de trencar, doncs en televisió es pot fer. En cine ja no et deixen tant, no?
Es treballa molt diferent en teatre que en cinema que en televisió?
Sí, són coses diferents. Són coses diferents. No et sabria dir... Clar, quan tens el públic davant és una altra cosa, saps? Sí. Que realment és...
Això t'anava a dir, Miquel. Tu et consideres un actor de teatre que fa tele i cine?
Sí.
O com va això?
Sí. Jo em considero un actor de teatre que no és molt conegut pel teatre, que no he fet molts protes, alguns sí, però no molts, que no he estat... En canvi, soc molt més conegut per la tele, no? Sobretot. Perquè sí, també n'he fet bastant, però també papers més petits. Com diu el meu company, el Boris, diu, jo no vull un paper gros, vull un petit, un paper corto,
y bueno.
bien pagado y resultón.
Ah, molt bé.
Laura, tira.
Bueno, jo tinc a dir que per mi ha sigut molt grat veure't, perquè ja t'ho he dit a fora, que es veu molt diferent a la televisió d'aspecte. Sí, molt. Vull dir, ha sigut molt grat. No sé, se'l veu més diferent. I jo volia preguntar-te... Bueno, m'ho he aixafat una mica la pregunta, perquè normalment les persones que li agrada ser actor o que els agrada és el públic, no? Vull dir, disfruteu més dintre de fer teatre que no pas televisió i tal. Què és el que t'agrada més? Ja ho has contestat, que és el teatre.
Sí, sí. El fet de que...
El públic, oi?
El que vas fer ahir en teatre no serveix per res. O sigui, ho has de tornar a fer. I a mi el gestor una vegada estava fent la declaració i em va dir, no et canses de fer cada dia la mateixa obra?
És cada dia és diferent.
El mateix. I dic, i tu? No et canses. El rotllo és que el teatre ho has de recrear. La persona que ve és nova i li has de moure les mateixes emocions que se suposa que vas moure ahir. I potser ahir tu no vas... Tu o la companyia...
El públic mateix no respon igual.
El públic és diferent.
Exacte.
No? És que el públic de Sevilla és molt diferent del de Borredà, no? Vull dir que sempre cada funció té les seves... Hòstia,
què passa? I també del puesto, no? Que aneu, també tens un tipus de públic.
Sí, la sonoritat de la sala... L'estat etílic... d'uns i altres.
Ara que t'has posat així, hi ha molta, dins del món del teatre, hi ha molta faràndula o és tot mite?
Ja.
No contesta.
Hi havia un temps, hi havia un temps que n'hi havia molta, molta, molta. Sí, sí.
Tot això ho porta. Sí.
Però exactament, no sé quan dius faràndula, vols dir companyonia o no, perquè punyalades per l'esquena n'hi ha, i també sí? Molta idiosincràsia, molta educació. I
sí?
El Martínez m'explicava una vegada que va estar a Madrid, van anar a fer una obra a Madrid, i després es va trobar amb una sèrie d'actors i van anar així fent de farra una estona, i no? I amb això que marxa un, i quan marxa, dius, no, hòstia, està fotut, o aquest és un cabró, no? I doncs, i el segon que marxa, i el final diu, bueno, jo marxaré l'últim, eh? Perquè, és a dir, el que sí? Marxava...
Hi ha molt ego en el món de la interpretació?
Bueno, jo diria que sí, però que tampoc...
Es posa un punt l'has de tenir, no?, a l'hora de sortir a l'escenari.
Sí, sí, però jo no...
Respecte.
L'ego... Tu t'has de creure el que fas i tot això. I t'has d'apoyar en aquells valors que saps que tens un muscle que t'aguanta. Uh-huh. Hi ha persones que es desmunten si els hi toques l'ego. En fi, és una cosa que jo no... Com que considero que no en tinc gaire, jo el tinc així mig tancat a dins un... Segons qui, ara em diria... Ah, sí, home, sí. Tu, no, ell no en té. No, però vaja.
Carme.
Tu has dit que quan a vegades canvies una miqueta, vull dir, el que escriuen, t'agrada escriure o no? Ets fidel...
No, m'agrada escriure.
Per el que veig, sembla que t'agrada.
Escriure, perquè, esclar, m'agrada escriure i m'agrada escriure... No he escrit res.
Escric
molt. Però vull dir que no he escrit un llibre.
Que no publica.
No he publicat un llibre, però hi ha coses, o un conte, acudits. La meva novia sempre em diu que tinc un acudit per cada d'això.
Morcilles.
M'agrada explicar històries. Jo suposo que de quan era petit hi havia una iaia al costat de casa, allà on estiuejàvem, i després de passar el rosari i totes aquestes coses, anàvem a... sortíem a fora i d'allà davant del mar ens explicava una rondalla mallorquina cada dia. I tot això a mi, les fosques, allò m'entusiasmava. I explicar històries m'agrada molt. I, a més, buscar la manera en què has d'explicar-la i
trobar el to.
I buscar l'emoció i fer riure.
Ets fidel al guió o no?
Sí,
no.
Els guions, sobretot en teatre i en cinema, soc absolutament fidel en el guió, amb els permisos que em dona o em demana el director. Però a la tele, doncs, normalment sempre... sempre faig...
Vaig fer alguna notació.
I em diuen, sí, no, vale, vull dir que l'important és que quedi fresc, que quedi creïble.
T'has trobat alguna vegada que t'han presentat un personatge i no te'l veus per tu?
Sí, no diré quins, però...
No, et pregunto sí. Quins, però vull dir que sí. Tu dius no m'interessa...
Sí, alguna vegada he fet personatges que jo no els hi he sabut... Però clar, et diuen, pum, vas demà, fas una sessió, fas dues sessions i cobres això. Vale, doncs aquesta és la meva feina, no? Però que deia, i què pinta? Quina relació té amb aquest... Això que deia abans,
sí.
Els que me n'aniria a fer una copa amb ells i els que me n'aniria... No sé què explica aquest tio. És un tio amb contradiccions que no sé ni quines contradiccions té. Vull dir que... Sí, a vegades et trobes alguna cosa que dius... Com diem a vegades, si no saps com ho has de dir, piensa en queso.
En queso. A veure, jo torno al moment del pla,
ara.
Perquè és el que a mi m'agrada i m'interessa. Hi han hagut mai converses per un possible retorn d'aquesta sèrie? Encara que sí, es fa molt i molt de temps.
I en fa 13.
Fa 13 anys, a veure,
sí. Fa 13 anys, sí, va acabar el 2010. No ho sé, no en tinc ni idea.
Bueno, ara
potser alguna vegada hi ha hagut alguna conversa, però jo no hi era ni m'ho han consultat. Així com a Pep, per exemple. Uh-huh. A Pep, perquè, clar, siguent el patriarca de la família, i siguent el que té el tema de l'Alzheimer, clar, aquesta sèrie se la va inventar, diríem, el director de programes de Mallorca, que té un pare amb Alzheimer. I aleshores, que va ser una mica el que em va explicar la història, i jo vaig dir, no faran una estracanada d'aquest tema i podem intentar fer alguna cosa. Clar, jo allà sí que, quan s'ha volgut intentar que continuessin, ho parlen i de seguida em diuen que tornaries. Però, de ben del plat, no ho sé. Si ho van fer, ho van fer. No. Però jo crec que no. Jo crec que... quan va entrar la Terribas, això es va acabar... I jo crec que ella ja tenia molt clar el que volia fer. Aleshores, tornar... No ho sé. No...
Ah, no està.
Sí, sí. Tu dius que
has fet... Això no li dono la culpa a la Terribas, eh? No. Però vull dir que va ser una nova manera de fer les coses i que va fer i va decidir. Jo no li tinc cap rancúnia.
El personatge aquest que estàs fent ara, que és una persona amb Alzheimer, jo, per desgràcia, el meu pare també el va tindre, això. I vaig anar a veure la... Tu has vist el pare d'això?
Sí, del...
T'identifiques en Pou? T'identifiques una mica o és completament diferent el teu paper?
De qui has dit?
De Josep Maria Pou.
Josep Maria Pou.
El pare del Teatre Romea.
El Teatre Romea.
No l'he vist. No, encara estic a Mallorca.
És una persona que té Alzheimer. Val, d'acord.
No, és que l'Anthony Hopkins va fer una pel·lícula fa un any i mig o dos... que també em sembla que es deia El Padre.
Pues és algú...
És l'obra de teatre.
És la mateixa.
Filmada. Exacte. Feta
per... Evidentment. Sí, 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 sí. Clar, jo em vaig haver de nodrir d'això, a part que vaig anar amb psicòlegs i amb gent perquè m'expliqués a veure què és el que passava i què és el que no passava i com jo podia fer a partir d'això, a partir dels que havia vist, de les persones amb Alzheimer i les situacions, que a vegades són molt còmiques, i veure... I, clar, i a més, uns mesos abans jo havia passat una temporada no sé com dir-ho, amb una ansietat i està molt delicat i vaig entrar a dins d'un terreny, és a dir, no sé com dir-ho, desconegut, o sigui, que estàs perdut, que no saps què has de fer, estàs al mig d'això i no saps...
T'ho pregunto amb tot el carinyo del món, Miquel, i ho dic perquè sempre que va per aquí la conversa, jo sempre dic que aquest ha de ser un any per parlar de malalties mentals. Estem parlant d'aquest petit malaltia mental?
No vaig... La malaltia que vaig patir jo no era mental, però l'acolloniment em va portar a tenir el cap... Jo tenia una proposta per anar a Madrid a fer una cosa i estava molt content, però vaig pensar, dic, jo no puc anar sol a Madrid. Vull dir, si no, jo necessito anar a Madrid amb un coach, amb una persona que estigui al costat, perquè si estic sol, igual buscaré una finestra. Perquè, bueno...
Coses que se van acumulant... Sí,
coses que no acabes d'entendre, no saps on ets, no saps, i l'ansietat et destrossa. I he de dir que en aquest cas, en aquesta història, hi va haver gent que em deia vés a Madrid i hi va haver gent que em deia no vagis a Madrid. I jo entenia els pros i els contres de cada una de les coses i al final jo vaig decidir enfrontar-me en el fantasma. Jo sempre penso que la por és una cantonada, no?, que tu vas caminant per aquesta banda d'aquí i aleshores veus una ombra, no?, que és un senyor amb un ganivet que està aquí a darrere, no?, i tu veus l'ombra perquè aquí hi ha una làmpara i aleshores tu veus-lo. Si tu no arribes fins a la cantonada i te n'adones que hi ha un paraigües mal posat i no sé què, i això, doncs és igual que et diguin, no hi ha res. No, quan tu en té un mal son, quan es desperta del mal son, diu, oh, menys mal, no m'han robat la moto. O no m'estan empaitant, o ja no vaig pels camins de Kabul, dels carrers de Kabul, on no sé què. Però t'has de despertar. I si... Si tu dius, no, és que això és així, jo dic, tranquil, ja t'ho puc dir, tranquil, ho vulguis. No serveix de res, ets de veure-ho tu. És com tractar l'existència de Déu, que jo dic sempre. M'entens? Vull dir que... Déu és un bolet. M'entens? Els boletaires no et diuen on és. Jo quan apareixen els que venen a explicar i els evangelitzar, doncs ja malament rai. I dic que el que el veu, el veu. I el que no ho veu, diuen, ho has de creure. No fotis, conyo.
Tens que caminar fins que el veus.
Claro, sí.
I si el veus?
No, però vull dir que aquesta discussió...
I no es pot forçar, eh?
Clar, vull dir que has d'anar a dir... No, si tu creus, ho creus, i si no ho creus, no ho creus, però ja està, i Santes Pasques, i el clero a tomar por...
Per allà.
Ara que...
Ja m'he passat.
Ai! Caretes, no passa res. No passa res, no ho ha dit en Miquel Gelabert, ho ha dit en Jaume Estorric. I ja està, ja ho tenim.
Ja està.
Miquel, deixa fer-te una darrera pregunta sobre teatre. No sé si saps què ha passat, no ha passat. Darrerament tens xarxes socials?
Sí.
Bé, fotrem un jardí, ara. Hi ha un debat important a Twitter que ha esclatat a través del que ha passat a la Sala Beckett de Barcelona, que és que un director s'ha queixat de... No, perdó, un dramaturg s'ha queixat de la directora que feia l'obra...
Això n'he tingut 5 cèntims fa 20 minuts. 20 minuts. M'han enterat, m'han explicat això, però...
Saps de què va, eh?
Però sí,
llavors ja el debat s'ha posat sobre la taula i a les xarxes socials sobretot, i ja saps que la xarxa social és molt fàcil inflamar-ho tot.
S'ha
posat el debat sobre la taula de quina ha de ser la funció de cadascú i què mana a l'hora d'actuar, si el que diu el dramaturg o el que diu el director. Tu què hi penses en aquest sentit? Sóc conscient que et poso en un jardí, eh?
No, jo penso que s'han d'entendre. Vull dir que llavors parleu, això, i si us heu equivocat, doncs assumiu que us heu equivocat. No havia d'haver-ho dirigit aquesta actriu, aquesta directora, em sembla que és directora.
Sí, és directora.
O la directora no havia d'haver agafat l'obra. Vull dir que aquí hi ha alguna cosa que no n'heu parlat prou.
T'ha fallat.
Per fer... Pues clar, jo entenc que si jo l'he escrita vull que la facin més o menys com jo això, ho entenc. Però, clar, també entenc el dret que té una persona a donar la volta al mitjó i... Home, jo recordo que una cosa que vaig fer amb el Calista, l'òpera de 4/4, que la vam estrenar al Grec, el diari, el dia següent, deia excomulgar a Calisto, perquè el Calisto havia agafat un Brecht i li havia donat 30.000 voltes. Amb aquest Grec, que vam anar amb aquest espectacle, l'òpera de 4/4, vam anar al Barbican a Londres, i ningú es va trencar els vestits i vam anar a la Recklinghausen i va venir la família perquè el problema que hi havia amb el Brecht, els hereus són dos, uns tenen unes obres i uns altres tenen unes altres obres. I aleshores el Calista havia agafat un trosset del Mahagoni i l'havia posat a un... I clar, era propietat de l'altra branca familiar. I sé que vam estar el dia abans mirant de com ho arreglàvem, perquè si no hi podia haver un dalt a baix, finalment no va passar res. Però, clar, això són coses que jo ni entro ni surt, ni vull saber res.
Miquel, t'hem d'acomiadar abans, però em deixes fer molt feliç a Núria Ros?
Sí.
Com s'acomiadaria Jaume Estelric d'un programa com La Caravana a Ràdio Estel?
Ai, quin compromís.
Samalxí i Pasluixai. Calla, collons!
Miquel Gelabert, moltíssimes gràcies per pujar avui.
Espera.
Ah, tires?
Això, no.
Tira.
Només diré una frase o dues, perquè no me'n recordo.
Tira.
Com era, allò? Si ama llegis en llais cal jaroixo i opritxino, sto poigit, sto poipanimat, sto llanie diela i unes viete.
Bueno. Què vol dir això?
Què ens has dit?
Fot-li. Això era la declaració que li vaig fer a la
Svetlana. Sí, sí.
Que havia fet classes amb una altra russa que havia aparegut.
Ara. Miquel Gelabert, de veritat, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer de conversa. Que vagi molt bé.
Vinga, gràcies.
A tu.
Ràdio Estel.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Ahí vamos.
Tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic en Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música. La ràdio nocturna de la casa té un nom. Camins.
Un programa que va a tope, oi, Pol?
Estic a tope.
Esports, reflexió, entrevistes, cultura, acció social, economia, humor i actualitat.
Bueno, actualitat d'aquella manera.
Cada vesprada de dilluns a divendres.
Serà Vietnam.
A partir de les 8 de la vesprada, Camins.
Exactament.
Exactament què? La fa sonaruja.
Camins a Ràdio Estel. Exactament.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Va mig minutet i arribarem a 6:15 de la tarda. Que en Miquel Gelabert ve, eh?
Molt bé, és que té una veu preciosa.
Una veu brutal.
Brutal, brutal.
Com diria ell, acollona una mica, eh?
No, no, és que és això, o sigui, els papers que li han donat, vull dir, jo crec que els han... Bueno, sí, sí, ell sí, també sí, els ha escollit sí. per lo que és.
Escolteu, ens queda molt poca estona i vull parlar amb vosaltres de dues coses. La primera...
Ai, digues, digues.
Avui és dia 14 de març.
Sí, sí, Santa Matilde.
Mira, veus? Us sona d'alguna cosa, 14 de març?
A mi en aquest moment no.
No, eh?
Jo el calendari que tinc allà posa Festa d'Andorra, que m'he quedat paradíssima, mira. Perquè sempre he sabut que era Meritxell.
Doncs saps què podem fer? Felicitar Meritxell. Tots els andorrans, perquè aquesta emissora també s'escolta Andorra.
Ah,
per
clar,
tant,
pues
felicitar tots els andorrans. Però no volia anar per aquí, volia anar per un altre cantó, i és que tot just avui, fa 3 anys, no hem poder sortir a casa.
Sí, que aquest dematí ho han dit.
Per primera vegada ens van dir tothom a casa... A mi no, eh? Em va tocar treballar, com a moltíssima gent de la ràdio i dels mitjans de comunicació. Com ho veu viure tot plegat, Laura? Tu et vas espantar una mica quan van decretar el confinament per la Covid-19?
Bueno, jo és que poder no seré correcta amb el que diré. No m'he cregut mai.
Ets una mica negacionista, no?
Eh?
Ets una mica negacionista.
Jo no m'he cregut tota aquesta història, que vols que t'hi digui? No me l'he cregut. I he complert les normes que m'han dit que les tenia...
T'has agafat la Covid o no?
Jo, afortunadament, no.
No, eh?
Jo no. Però ha sigut el Covid? De què he vingut? Per què he vingut? Per què ens han vacunat? Què ens han posat?
Ui, donaria això...
Per molt.
Pues ja està.
Carme.
Jo, al viure sola, de principi, vaig pensar, bueno, 2 setmanes, 3 setmanes, van dir... O sigui, no van dir que seria tan llarg. I, home, sabia d'això de no poder sortir. Però després, poder sí, que... Gràcies a Déu no he tingut el Covid, eh? I tinc
no,
la gran sort,
eh?
Tampoc. Ara, el que diu la Laura, i hem fet tot el que m'han dit, he anat a comprar les hores que et deien que podies anar a comprar, només els dies. Amb això vull complir molt, la rajatabla, que en diuen. Però jo sí crec que, perquè, per desgràcia, algun familiar...
Ho ha patit, eh?
Ho ha patit.
Has arribat a passar por, Carme?
Una mica.
Sí, eh?
Una mica, sí. Sí, jo sí. potser el viure sola m'ha frapat.
Ara ho veieu tot més relaxat? Passats 3 anys?
Sí, sí, sí.
És una mica, ja estem.
Però no, tot i així, no estem. Perquè aquest matí han dit de que torna a haver-n'hi 100 i algo de persones... No.
Això no ha passat, Laura?
No.
Això no ha passat,
Jo crec que no.
No,
Això ha sigut un convenciment de moltes altres coses.
Veurem que ha pendut tot plegat. Deia que volia parlar de dues cosetes amb vosaltres. La segona coseta d'avui és... Avui és el Dia Internacional de les Matemàtiques.
Això per no qui les faci, veus? Perquè jo... Ta.
Sou bones en matemàtiques o no?
Eh?
Sou bones en matemàtiques?
Jo gens, ni mica.
A Laura no.
No.
Jo sí. Jo traia molt bones notes en matemàtiques. Sí?
No.
Doncs mira, precisament per parlar-ne, un dia com avui, el Dia Internacional de les Matemàtiques, tenim a l'altra banda del telèfon el professor del Departament de Matemàtiques de la Universitat Politècnica de Catalunya, Guillem Perarnau. Guillem, què tal? Bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda, Joan. Bona tarda a totes.
Guillem, primer de tot, per aquelles persones que no ho sàpiguen, per què el dia 14 de març es celebra aquest Dia Internacional de les Matemàtiques?
Doncs mira, això és una tradició que fa potser ja uns 30 anys que dura, o més, inclús. I és que avui és 14 de març, que és 14 del 3. Però els americans normalment diuen primer el mes i després el dia, així que diuen és el 3-14. Ah, i no sé si el 3-14 us sona alguna cosa.
Sí. I tant.
Mira, el número pi, diuen.
El nombre, sí. El número pi, exacte. Llavors diuen és el dia del nombre pi i ho han fet com el dia de les matemàtiques, el Dia Internacional de les Matemàtiques.
Bona aquesta. De seguida, Guillem, et pregunto per aquest número pi. Abans, però, els hi preguntava, no?, les tietes que ens acompanyaven si eren bones en les matemàtiques, si elles consideraven que eren bones en les matemàtiques. Les matemàtiques és aquella cosa que tots veiem complicada però que, en definitiva, no ho seria tant?
Ah, és una bona pregunta, aquesta. Bé, les matemàtiques són complicades, no ens enganyarem. Són complicades i són difícils d'entendre, però també són molt... et recompensen molt, diguéssim. Són molt boniques, i si les arribes a entendre, veus realment la bellesa que hi ha, i és una cosa que almenys els matemàtics ens agrada molt. Diguéssim que hi ha molta gent que la té travessada, no?, com a assignatura que va fer, és allà, però... Però en realitat no espanten tant com haurien d'espantar.
Com dius, Guillem, la data d'avui té molt a veure amb el número pi, amb aquest 3-14, però què en sabem d'aquest número i per què li diem pi?
Pues mira, una miqueta us explico què és el nombre pi, que més o menys tots ho sabem, però el pi simplement és la ràtio que tenim. Si imagineu-vos que tenim un cercle i prenem el diàmetre seria la distància que hi ha entre dos punts oposats del cercle. Imagineu-vos dos punts oposats, tracem una ratlla que passa pel centre d'aquest cercle, i això és el diàmetre.
Sí.
I d'altra banda, ens podem plantejar el perímetre, que el perímetre seria donar tota la volta al cercle, no? Llavors, si agaféssim una corda i la passéssim una corda amb longitud del diàmetre, i ara volguéssim amb aquesta corda recórrer tot el perímetre de la circumferència, la necessitaríem posar diverses vegades. Faríem una primera vegada, després continuaríem una segona corda, la mateixa longitud, una tercera corda, i ens quedaria una mica d'espai, ens quedaria aquest 0,14, 15, etc., que és el que ens faltaria pel nombre pi. I el nombre pi simplement és això, la ràtio d'aquestes dues, dues quantitats.
Ara ve la grossa, Guillem. Per què fem servir aquest número? És a dir, quina utilitat té això a la nostra vida diària?
Bueno, potser la utilitat que tots hem vist més a l'escola, no?, és per calcular quin és el perímetre i per calcular també quina és l'àrea de la circumferència. Això s'utilitza per milions de coses. Per exemple, la NASA, quan envia una nau a l'espai, diguéssim, necessita calcular pi amb molts decimals, en particular, no sé, crec que fan servir, per exemple, 15 decimals del nombre pi, per tal que els seus càlculs tinguin un error suficientment petit com perquè la nau arribi, diguéssim, a la Lluna o a Mart, on hagi d'arribar. Sí, que és important conèixer-lo, sí.
Avui hem vist per Twitter especialment, a través de les xarxes socials, com escoles, instituts d'arreu han celebrat aquest dia amb exposicions sobre les matemàtiques, amb murals sobre les matemàtiques, s'han fet de tot, com sempre,
Sí.
Però ja que n'estem parlant del món de la matemàtica, si tinguéssim un astrofísic, segurament li preguntaria el mateix, encara queden coses per descobrir del món de les matemàtiques o ja ho sabem tot?
No.
Queden moltíssimes coses per descobrir, i del nombre pi encara no sabem moltes coses. Per exemple, primer de tot, no sabem... O sigui, el nombre pi és un nombre que es diu irracional, això vol dir que té infinits dígits decimals, o sigui, no s'acaba mai. I en coneixem, els humans en coneixem 100 bilions, o sigui, 100 milions de milions. Però això és tot el que coneixem. Llavors, no sabem, i mai acabarem de saber com és aquest número, perquè és infinit i mai es repeteix. Això és una cosa. L'altra cosa curiosa que tampoc sabem és que creiem que pi, el nombre pi, és un nombre que es diu normal. Què vol dir un nombre normal? Un nombre normal vol dir que si tu et mires aquest nombre que té infinits decimals, tu veuràs qualsevol seqüència, imagina que dius, mira, el meu número preferit és el 9.385. Doncs apareixerà a pi tantes vegades com vulguis. És un nombre que fa aparèixer tots els nombres dintre seu. Vale? Perquè sempre es fa la mateixa analogia, que és una cosa tan impressionant, que és, imagina't ara que fem el següent. Fem el nombre pi i separem els decimals i diem, mira, pues, si tenim el decimal 0,1, això serà una A, 0,2, això serà una B, 0,3 serà una C. Vale? I ara el nombre pi es convertiria en una tira infinita de lletres.
Clar.
Doncs el que es creu, per exemple, és que aquest nombre, quan llegissis aquestes lletres, hi hauria un moment que començaries a veure, per exemple, qualsevol cosa que volguessis, en particular, veuries totes les obres de William Shakespeare escrites amb les mateixes paraules que va escriure ell, amb ordre cronològic, exactament, començaria en un cert moment de pi i acabaria en un altre moment de pi. És a dir, es creu que això és cert. És a dir,
Déu-n'hi-do.
Qualsevol cosa que et puguis imaginar, està escrita dintre
de ti. Jo no tinc cervell per això.
És enrevessat.
M'està explotant el cap, però Guillem ho està explicant molt bé.
No, i tant.
Guillem, i aquest professor del Departament de Matemàtiques de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb la darrera dècada, m'atreveixo a dir, s'ha introduït al món de la digitalització. Ha canviat la forma d'ensenyar i d'aprendre a fer matemàtiques?
La veritat és que molt, sí. Des que jo vaig estudiar, que no, bueno, fa potser ja 10, 15 anys, ja fa uns anys, però no tants anys, la veritat és que ha canviat moltíssim. I també respecte a fa, no sé, 20 o 30 anys, abans era molt més memorització, era molt més calculístic, i avui en dia és molt més d'intuïció, és molt més de... Per què necessitem aquestes matemàtiques per aplicar-les en el món real, no? Quines aplicacions tenen. Això no vol dir que la memorística no sigui important, també, però, però se li intenta buscar una vessant més aplicada.
Perquè hi ha alguna tècnica infal·lible que ens ajudi en el nostre dia a dia amb les matemàtiques, per exemple, que diguis, ostres, si no sou bons en matemàtiques, això us anirà bé.
Bueno, la veritat és que una tècnica que no falla mai és practicar i practicar molt. Això sempre els dic als meus estudiants. No?
Això no falla, és infinit, com el
infinit.
Posar hores i hores, però no necessàriament fer coses, sinó posar hores i hores de fer anar el cervell, no? De pensar. Perquè al final els matemàtics sempre diem que fer matemàtiques no és fer càlcul, sinó que, en certa manera, fer matemàtiques és una mica... Té un punt artístic, diguéssim. Té un punt molt creatiu, diguéssim. Sí? I de pensar i d'entendre les coses.
Entendre-les sobretot.
Ara entendràs coses sobretot. Com s'haurien
d'entendre o donar-te de cops de cap de la paret perquè no s'entén?
Perquè com s'haurien d'ensenyar les matemàtiques perquè els més menús de casa, per exemple, els hi agradin? És a dir, existeix la matemàtica divertida?
Sí, i tant. Existeixen moltes matemàtiques molt divertides. Sí que és veritat que, per exemple, l'ESO i el batxillerat s'ha de cobrir un currículum en particular per arribar a un cert lloc, i això és necessari de fer, perquè si després, a partir de la universitat, has de començar a construir, has d'ensenyar com construir un coet, no? Necessites saber certes coses. Però també és veritat que hi ha moltes coses que no es veuen en el currículum oficial i que són molt més divertides. Per exemple, jo participo en una iniciativa que presenta, diguéssim, matemàtiques menys clàssiques als estudiants de l'ESO. Per exemple, fem coses de criptografia, fem coses de nombres primers, fem coses de geometria, potser que no es veuen, que són menys estàndard, però més entretingudes, i llavors és una manera també d'animar els estudiants a que vegin que les matemàtiques no només són càlculs i càlculs, que a vegades és la idea aquesta en què es queden, i que vegin que hi ha molta més cosa darrere.
Per cert, Guillem, hauria d'haver començat per aquí. Primer, moltes felicitats. Faràs alguna cosa especial un dia com avui o no?
Doncs la veritat és que no pensava fer res molt especial, a part de parlar amb vosaltres, que sempre és especial. Però deixeu-me dir que sí que és veritat que la tradició diu que avui s'ha de menjar pastís.
Mira.
I la raó... Veus? Això mai falla. I la raó és que el nombre pi, en anglès, es diu pi.
Ah, com pastís.
I no sé si algú de vosaltres sap una mica anglès.
Clar.
Hi ha algun tipus de pastís especial?
Sí, no, el que es vulgui.
Qualsevol,
el que es vulgui, ha de ser un pai, que és una tarta, i per tant ha de ser rodó.
És la circumferència que tenim.
Això sí que és fàcil de seguir, eh? Ho seguirem nosaltres aquesta tarda. Guillem Perarnau, professor del Departament de Matemàtiques de la Universitat Politècnica de Catalunya, moltíssimes gràcies per participar amb nosaltres a la caravana. Que vagi molt bé.
Adéu.
Moltes gràcies a vosaltres.
Agraïda. Adéu.